Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia. Els empresaris lloretencs rebutgen la violència de les forces de seguretat de l'Estat en el referèndum. En un comunicat, sis gremis empresarials que representen un miler de persones han volgut donar suport als prop de 900 ferits i a les seves famílies, assenyalant que són víctimes de la violència quan intentaven defensar el seu dret a vot de forma pacífica. En aquest sentit, també volen donar suport a les persones, entitats i institucions que han treballat per garantir els drets democràtics fonamentals al voltant de l'1 d'octubre. L'escrit el signen la Mesa Empresarial de Turisme, el Gremi d'Hostaleria, el Club d'Economia, l'Associació de Bars i Restaurants, l'Associació de Comerciants de Lloret i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades. Entrevistarem el president del sector de la restauració, Nino Gómez. Ja som a divendres 6 d'octubre i tenim un munt de coses per explicar en el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Titulars amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa presenta fins a 3 mocions en el ple de dilluns. Demana la creació d'una oficina de memòria històrica, més personal per a les unitats de suport d'educació especial i l'adhesió de l'Ajuntament de Lloret a la xarxa de ciutats per la bicicleta. Entrevistarem el portaveu del grup municipal de l'oposició, Xavier Rodríguez Pacios. Amb un altre representant del partit, Yoya Ramos, sabrem detalls de la protesta contra la violència masclista d'aquest dissabte. Es fa un cop cada 3 mesos a Lloret. Després anunciarem tots els partits del cap de setmana, així com la primera sessió de contacontes aquest dissabte a la biblioteca, o bé el dinar de germanor de diumenge al barri dels Pescadors. Escoltarem Anna Ubiols i Pere Calventus. Destacarem amb Maria Àngels Vázquez la visita al Liceu avui amb 25 veïns de a la mà de la Biblioteca Municipal. I també recordarem que aquest és el cap de setmana de Monfoto, de les Jornades Europees de Patrimoni, i que ja han començat els menús de la cuina del peix de l'art. No sabrem si tindrem temps per tot plegat, vaja.
Veurem, veurem. Ja tenim a punt la previsió també del temps i els titulars del dia, així com les portades. I res més, comencem. Bon dia de part de Rosa Giral, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
I com sempre fem, en primer lloc ens interessem per la previsió del temps. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest divendres amb alguns intervals de núvols bastant trencats. Com ha anat passant en dies anteriors, els núvols més espessos es concentren a primeres hores en sectors de la Catalunya central. Avui, però, cal esperar que els núvols augmentin també a prop de mar, sobretot a les comarques centrals, però també al sud de la Costa Brava segurament tindrem moltes estones amb el cel mig ennuvolat o bastant tapat. Tot i així, és difícil que arribi a ploure al voltant de Lloret. En tot cas, de cara al vespre hi haurà la possibilitat d'algun ruixat en comarques o bé de la Catalunya central o en comarques costaneres però més centrals, al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, o sectors com el Vallès o potser com a molt el Maresme. En tot cas, aquestes precipitacions també seran escasses i el que esperem per demà és que el dia encara comenci amb bastants núvols, però que a poc el cel es vagi destapant i que bona part d'aquest dissabte sigui predominat pel sol a la selva marítima. També diumenge el sol predominarà i, de fet, atenció, perquè sembla que l'anticicló s'instal·la a partir d'aquest moment i això podria fer que a llarg termini, durant bona part de la setmana que ve, el temps fos estable i molt estancat, amb predomini del sol i amb ben poques novetats. Pel que fa a les temperatures, canvia a la baixa claríssim aquestes pròximes hores. Avui ja ho començarem a notar. Avui no farà tanta calor com ahir, un parell o 3 de graus menys ben bé al migdia, i de cara a demà i diumenge s'accentuarà més aquest retorn a la tardor, amb una baixada que arribarà a ser de 4 o 5 graus respecte als valors d'ahir al migdia i també els d'avui a primera hora. També destaquem el vent, que s'arribarà a deixar sentir aquestes últimes hores d'avui i les primeres de demà, moderat, d'entre tramuntana i gregal. Després perdrà força, però deixarà una mar de fons important en l'inici del cap de setmana.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Temperatura ara mateix de 16 graus amb un 95% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment per repassar les portades dels diferents diaris. Comencem amb El Punt. La seva edició nacional titula Pugna pel ple de l'1 d'octubre. El Sabadell, a Alacant. Aznar exigeix a Rajoy mà de ferro o que se'n vagi. Colau proposa un diàleg amb l'ajut de la Comissió Europea. I els Mossos van tancar 600 locals electorals diumenge. A l'edició gironina del diari El Punt, la Cambra de Comerç plega de la Fundació Princesa de Girona, defensant els drets humans. Shopout obre celebrant 10 anys. Ferran Joan Miquel estrena temporada alta. Figueres paga 242.000 euros per un solar i Susqueda mig segle produint electricitat. Per la seva part, el diari de Girona titula El Banc Sabadell marxa a Alacant pel temor de la secessió. Trenquen els vidres i roben una vintena de vehicles aparcats prop dels Maristes. La província de Girona, marcada per un setembre fred i plujós. L'Ajuntament de Girona poda els arbres de la Devesa abans de les fires de Sant Narcís per evitar riscos. A Olot, les obres arriben al mig del Firal i tanquen el trànsit. El Nobel de Literatura premia força emocional Disguro. I en esports, entrevista al director esportiu del Girona Futbol Club, Quique Cárcel, que diu el Girona ha competit bé, és una llàstima no tenir algun punt més.
Més titulars de la jornada són els següents. La resta de la premsa escrita obre portades amb aquestes notícies. El País, doble cop a la independència. El Periódico, salta la banca. El diari La Razón, Catalèxit, la marxa dels bancs obre la fugida massiva d'empreses. El diari Ara, CaixaBank i Sabadell traslladen la seva seu fora de Catalunya. El diari ABC, CaixaBank i el Sabadell treuen les seves seus de Catalunya. El Mundo, el govern facilitarà la sortida exprés d'empreses catalanes. I La Vanguardia, CaixaBank i Sabadell traslladen les seus pel temor de la DUI.
Seguim en més titulars. El Tribunal Constitucional suspèn el ple del Parlament de dilluns.
L'alt tribunal admet un recurs d'empara del PSC que assenyala que, si es fa el ple, es violarien els drets dels diputats i es produiria un trencament de la Constitució.
El Banc Sabadell canvia de seu per la incertesa política i es trasllada a Alacant.
Ho ha decidit després d'una reunió del Consell d'Administració. Amb el trasllat, que serà efectiu aquest divendres, l'entitat vol frenar la caiguda a la borsa i garantir la seguretat jurídica davant del Banc Central Europeu.
Catalunya Sí que es Pot demana que Puigdemont comparegui dilluns per explicar les conseqüències de l'1 d'octubre.
El grup demana una reunió urgent de la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus per aquest divendres amb una nova compareixença del president de la Generalitat.
Càrrecs intermedis de la Policia Nacional demanen perdó per les càrregues de l'1 d'octubre.
En una carta, una desena d'agents tenen dures paraules cap a la mala planificació de l'operatiu i també cap al cap de la direcció dels Mossos d'Esquadra.
Santi Vila demana donar una última oportunitat al diàleg abans d'una declaració unilateral d'independència.
El conseller d'Empresa i Coneixement proposa que tant la Generalitat com l'Estat es comprometin per un temps a no perdre noves decisions, a no prendre, volem dir, noves decisions unilaterals.
Els observadors diuen que en el referèndum no es van complir els estàndards.
El cap de la vintena d'observadors internacionals, Dan Evers, ha reconegut que res va ser normal l'1 d'octubre i per això no es van poder complir els estàndards convencionals d'un referèndum.
Arribem a les 8 i 8 minuts del matí.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Necessites una plaça de pàrquing? Al Gran Casino Costa Brava disposem de places d'aparcament des de només 60 euros al mes. Pàrquing vigilat 24 hores. Reserva la teva plaça d'aparcament per tot l'any al Gran Casino Costa Brava. Informa't al telèfon 972 36 11 66. Gran Casino Costa Brava. Obert tot l'any.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Basta a las violencias machistas. Concentración el sábado 7 de octubre a las 12 de la mañana en la plaza del Dr. Anles. Ni una mujer menos. Organiza Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida con el apoyo de la Asociación de Mujeres La Aurora. No faltes.
Vet aquí que una vegada hi havia un...
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 7 d'octubre, a 12:45 del matí, contes dibuixats a càrrec de Subi i Anna.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 13 minuts del matí, com avançàvem en portada, els empresaris lloretencs rebutgen la violència i repressió practicada per les forces de seguretat de l'Estat durant la jornada del referèndum a Catalunya. De fet, qualifiquen la càrrega policial de terrible.
En un comunicat, 6 gremis empresarials que representen un miler de persones han volgut donar suport al prop de 900 ferits i a les seves famílies. Assenyalen que són víctimes de la violència que intentaven defensar el seu dret a vot de forma pacífica.
En aquest sentit, també volen donar el suport a les persones, entitats i institucions que han treballat per garantir els drets democràtics fonamentals al voltant de l'1 d'octubre.
L'escrit el signen la Mesa Empresarial de Turisme, el Gremi d'Hostaleria, el Club d'Economia, l'Associació de Bars i Restaurants, l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades. Plegats representen, com hem dit, un miler d'empresaris de la vila.
Recordem que abans de l'1 d'octubre els sectors empresarials lloretencs ja van emetre un comunicat per donar suport al dret a decidir. I parlem de tot plegat amb Nino Gómez, president de l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar. Al telèfon, bon dia.
Bon dia.
Quina és la postura dels empresaris arran de les actuacions policials de l'1 d'octubre?
Bueno, la nostra postura, com no pot ser d'una altra manera, és de rebuig total a qualsevol tipus de violència, sigui aquesta o qualsevol altra.
Qualifiquen els fets de terribles i donen suport als ferits?
Sí, totalment.
Com valoren la reacció de l'equip, la reacció del govern espanyol, vaja, i el missatge del rei?
Entrem en valoracions que són una mica complicades. La meva valoració del discurs del rei és que va estar una mica fora de lloc. Penso que tenia totes les armes, tenia el seu abast fer de mediador i ho tenia però a huevo i s'ho va passar pel forro.
En aquest sentit, ho valoreu negativament, llavors?
Total. Per mi sí, eh? Per mi sí.
I com veuen el fet que els policies nacionals allotjats a Lloret hagin tornat per ordre del Ministeri de l'Interior, tot i la petició de l'alcalde que marxessin en rebuig a les càrregues pel referèndum?
Doncs ho acabes de dir. Reben l'ordre del Ministeri, ells han de complir el que se'ls mana, i si se'ls mana que es quedin aquí, pues s'hauran de quedar. Ells reben ordres, i reben ordres d'una jutgessa, i l'han de complir.
No sé si vosaltres us heu adreçat a l'alcalde en aquest sentit.
Nosaltres vam preguntar-li la postura a nivell d'Ajuntament, i la postura a nivell d'Ajuntament, donant els fets de la violència desmesurada que va haver-hi el diumenge, i de l'estat de crispació que hi havia generat dintre de la mateixa població, era normal que l'Ajuntament des de l'alcalde se li demanés que marxessin del municipi. Jo no penso que sigui perquè siguin policies nacionals o siguin el que sigui. Penso que és donat l'estat de crispació que hi havia dintre del municipi de Lloret de Mar. Al cap i la fi, l'alcalde el que està és tant per protegir amb uns i protegir els altres i vetllar per el bestar d'uns i el bestar dels altres. No és, crec, penso que és això.
Pel que fa al problema entre Catalunya i Espanya, quina solució veuen?
Actualment?
Sí.
Jo continuo pensant que si no hi ha una mediació, no hi haurà solució.
Per tant, aposten pel diàleg?
El diàleg sempre. Fins l'últim minut penso que el diàleg s'ha de mantenir.
Què els comenten als seus clients al respecte?
Hi ha de tot. Hi ha moltíssima gent a favor del procés, hi ha moltíssima gent en contra, però del que sí que tothom està d'acord és que a Catalunya hi ha un problema i que s'ha de solucionar. Ningú parla de qui té la culpa. Me refereixo. Tothom té clar qui té la culpa, però penso que la culpa no és ni d'uns ni dels altres. Penso que la culpa avui és de la falta de diàleg.
Des de l'associació heu detectat que hagi tingut efectes negatius aquesta situació en el vostre gremi?
Més que de cares en fora cap a dintre, l'únic que hi ha són discrepàncies o diferències d'opinions entre uns associats i altres associats. Per això de la postura de l'associació ha de ser sempre d'intermediària. No pot ser mai de gratant-se com un costat o cap un altre.
Doncs Nino Gómez, president de l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més qüestions. El proper dilluns, 9 d'octubre, hi ha plenari, que es va posposar, i el grup d'iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa hi presenta fins a 3 mocions. La primera demana la creació d'una oficina de memòria històrica. La segona exigeix més personal per les unitats de suport d'educació especial. Ara hi ha 2 vetlladores i en volen una tercera. I la darrera proposta suposa l'adhesió de l'Ajuntament de Lloret de Mar a la xarxa de ciutats per la bicicleta.
Seguim parlant d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, perquè amb el suport de l'Aurora organitza la concentració contra la violència masclista que es durà a terme aquest dissabte a Lloret. Es tracta d'un acte que es fa cada 3 mesos.
Una de les finalitats de la concentració és donar visibilitat a les dones que moren cada any víctimes de la denominada violència de gènere. Aquest 2017, arreu de l'estat espanyol, ja són 36 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles i 18 els menors que han quedat orfes de mare per aquest motiu.
Com diem, a Lloret, la protesta arriba demà a les 12 del migdia a la plaça del doctor Adler.
Parlem primer de les mocions al ple amb Xavier Rodríguez Pacios, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Anem per parts. De les tres mocions, una demana la creació d'una oficina històrica. De què serviria aquesta oficina?
A veure, tot bé, doncs el Parlament fa una temporada, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposició doncs, que s'anul·laven els judicis durant el franquisme a les persones demòcrates, les persones que, doncs, que van patir la dictadura feixista. Nosaltres, altres municipis arreu, no solament a Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol, doncs ja tenen aquesta oficina, i nosaltres el que proposem és que per ajudar als familiars d'aquestes doncs, persones represaliades, a ajudar als tràmits burocràtics doncs, de demanar que s'anul·li el judici, doncs, creiem que és necessari doncs, ajudar a demanar que hi hagi alguna persona doncs, que ajudi aquests familiars a fer aquests tràmits. No suposaria cap cost econòmic, perquè nosaltres creiem que en una o dues hores setmanals, de moment, tindríem prou i això ho faríem donant llibertat a l'equip de govern, però nosaltres creiem que el lloc idoni seria l'arxiu municipal perquè hi ha gent que està més que preparada doncs, per fer aquestes tasques.
La segona reclama més vetlladores per la unitat de suport d'educació especial. Sabem que n'hi ha dues, una per l'Àngels Alemany i una altra per l'escola Pompeu Fabra. Reclamen que hi hagi una tercera.
Sí, realment que hi ha una tercera doncs, perquè creiem que les ratios doncs, han pujat, hi ha un 50% més d'alumnes que utilitzen aquestes unitats i en dues vetlladores doncs, el que fem és rebaixar un 50% del seu servei i per tant la qualitat del servei. Per tant, nosaltres demanem que hi hagi una més. Jo sé que, doncs, parlant amb el crit de govern, sé que estan en el tràmit de contractar una vetlladora més, esperem que sigui així i doncs creiem que és molt necessari per donar un bon servei doncs, a aquests nens i nenes doncs, que necessiten una atenció especial i necessiten doncs, estar sobre ells per ajudar-los a que no se despenguin de la societat. Esperem que en el ple doncs, l'equip de govern doncs, ja concreti que contractar o que en breu temps contractarà una nova vetlladora i per tant doncs, que això surti efecte.
Pel que fa a l'adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta, en què consisteix aquesta proposta?
Aquesta xarxa existeix des de fa aproximadament 8 anys. Es va crear a Sevilla. Hi ha més de 400 municipis, i són municipis doncs, importants. Està Barcelona, està Zaragoza, Gijón, Sant Sebastià, etc. Suposa, tenir un assessorament per part d'aquesta xarxa doncs, de la creació de carrils bici, de com integrar els carrils bicis a la ciutat, i per un altre costat també suposa també un assessorament doncs, o crear un cens doncs, de bicicletes robades o d'assegurances de cara als ciclistes. No té un cost econòmic elevat per l'Ajuntament, estem parlant que el primer any és totalment gratuït i per la població que té Lloret de Mar estem parlant d'una quota de 600 euros i això et facilita el tenir a l'abast molta més informació que en aquests moments de l'Ajuntament de Lloret de Mar té i per tant doncs, revaloritzat el valor precisament de la bicicleta com un mitjà de transport net i que està a l'abast de tothom. En definitiva, fa 4 dies va ser la setmana per la mobilitat arreu de l'estat espanyol i una de les coses que sí es va valorar molt positivament és el paper que fan les bicicletes a l'hora de ser un vehicle no contaminant i que facilita la mobilitat i que està, com deia abans, doncs, a l'abast de tothom. Per tant, nosaltres creiem que és necessari i que és un valor afegit doncs, que Lloret de Mar estigui en aquesta xarxa per els coneixements que pot treure d'altres ciutats i d'aquesta mateixa institució.
De fet, tindria relació amb el treball que es fa des de Lloret Turisme per l'aposta del cicloturisme, tot i que potser la de Lloret Turisme seria una miqueta una vessant més esportiva, no?
Sí, no, és complementària. És a dir, el que es fa del turisme de bicicleta per els boscos que té Lloret de Mar, que de moment tenim, si no arriba a l'autopista, doncs el que fa és complementari. Això estem parlant de com integrar els carrils bici a dins del casc urbà de Lloret de Mar i de com signalitzar-los i també doncs, de donar un servei. Doncs, per exemple, aquesta xarxa té un cens de bicicletes robades de tot l'estat espanyol o de les ciutats que pertanyen a aquesta xarxa. Doncs, perfectament. en Lloret de Mar també pot fer servir aquest servei, o de l'assessorament de com es té que senyalitzar els carrils bici, quins materials hi ha, assistir a fires especialitzades en aquest tema. Donen uns serveis que són, jo crec que són prou atractius com perquè Lloret de Mar també posi de relleu doncs, els carrils bicis que té i els que pensa fer, si és que l'equip de govern pensa fer més.
I una última qüestió, Xavier, sobre aquestes mocions. Quina és la previsió de que s'aprovin? Heu parlat amb els grups municipals?
Bé, jo crec que són unes mocions que no tenen cap contingut polític, que creï una fricció, i jo crec que és, nosaltres almenys esperem que surti aprovada per unanimitat, perquè som donar-me un servei, doncs el tema de les xarxes de les ciutats per la xarxa de la bicicleta, doncs és una mica el agafar un servei que jo crec que en aquest moment se necessita, un servei tècnic, i en l'altre de la UCE és reconèixer doncs, que hi ha una necessitat i que, per tant, hi ha una voluntat de tirar endavant la contractació d'una vetlladora, i, per tant, jo crec que, i de l'arxiu, jo crec que també el fet de donar un servei, un assessorament burocràtic a aquelles famílies o aquells familiars doncs, que tinguin represaliats per part del feixisme, del règim franquista, doncs em sembla que és de carais, de reconèixer doncs, aquestes persones que van lluitar per la llibertat d'aquest país, que en aquests moments precisament també estem en valors estan posant sobre la taula. Esperem que siguin aprovades per unanimitat, que és el nostre desig.
Doncs Xavier Rodríguez Pacios, portaveu d'Iniciativa, estarem atents al que passi amb aquestes mocions i que passi un bon dia.
Bon dia.
I parlem ara de la concentració de dissabte contra la violència masclista. Tenim els telèfons, tenim els estudis, volem dir. Ioia Ramos és membre d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es fa aquesta concentració cada 3 mesos?
Doncs per fer un homenatge a les persones que han mort amb la violència masclista. I cada 3 mesos fem un acte, fem una pintada d'una dona morta a la terra i amb l'Ajuntament, amb l'Associació de les Dones de l'Aurora i Iniciativa Esquerra Unida, doncs fem aquest acte perquè creiem que a pesar de totes les coses que estan passant en el món es té que fer l'homenatge.
És un acte per intentar conscienciar la gent?
Evidentment.
S'aconsegueix?
Molt difícil. Perquè, bueno, en l'acte concretament estem a l'Associació de les Dones de l'Aurora, estem els d'Iniciativa, estem també els de la Plataforma per la Pau, però costa molt que la gent vingui a fer aquest minut de silenci. És una mica difícil, però bueno, nosaltres anirem fent.
En el que es porta d'any són 36 ja les persones que han deixat la vida. Com es valora aquesta xifra?
És una brutalitat, és realment és increïble que en l'època en què vivim encara estiguin matant gent. És que és i sobretot matant dones. Algun home també mor, però és quasi res, no? I a més també nens que moren per culpa d'aquesta violència masclista, vull dir, és increïble.
Faci una crida per a la gent que participi en aquest acte.
Doncs demano a tothom que vingui el dissabte a les 12 del migdia a la plaça del doctor Larler a fer aquesta concentració i aquest minut de silenci per totes les dones i nanos que han mort per culpa de la violència masclista.
Jo i a Ramos li agraïm que hagi vingut aquí a l'emissora per explicar-nos en què consistirà aquest acte. Esperem que hi hagi molta gent que s'ho mereix.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Bon dia, bona hora.
Hi ha un minut per arribar a 8:45 del matí. Obrim plana esportiva per anunciar els partits del cap de setmana. Destaquem el retorn a la competició del Club Hoquei Lloret. Els homes de Manel Barceló afronten una nova temporada a l'Hoquei Lliga amb l'objectiu de mantenir la categoria. Jugaran a la pista del Vic. Seguim amb el Club de Futbol Lloret, que vol sumar la tercera victòria de la temporada. Els lloretencs jugaran a casa, on encara no han guanyat. Rebran el cué de la categoria, la Unió Esportiva Castellà. És un dels nous equips de la primera catalana que encara no ha aconseguit puntuar. Serà aquest dissabte a les 4 de la tarda en el Camp del Molí.
L'equip d'Edu Urdiales, vuitè la classificació amb 7 punts, arriba a la cita després de mostrar una bona imatge i superar el Banyoles per 0-1. Aquest triomf ha donat confiança als jugadors després d'un inici de competició que va deixar molts dubtes per als partits d'aquest dissabte. Pel partit en concret, els lliuretencs tenen la baixa per lesió dels davanters Adrián Expósito i Narcís Caballero.
En tercera catalana, el club de futbol Lloret B es desplaçarà a Anglès aquest diumenge a les 5 de la tarda. D'altra banda, en quarta catalana, el Futbol Club Lloretenc jugarà al camp del Palafolls dissabte a les 5, mentre que l'Sporting Lloret rebrà el Pilar Blareix. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al camp del Molí.
Seguim amb més cites. El Club Unió Futbol Sala Lloret buscarà el tercer triomf consecutiu per seguir a la part alta de la classificació. Els homes d'Òscar Plaza jugaran a casa contra el Sant Joan de Vilassar. L'equip lloretenc és el segon classificat, empatat a 6 punts amb el líder, mentre que els rivals ocupen el 12è lloc amb un punt. El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí.
Un altre dels partits més destacats que deixa la jornada és el del sènior femení del bàsquet Lloret. Les jugadores de Pol Pont rebran el Casanenc B aquest dissabte a 7:45 del vespre en el pavelló del Molí. Serà el primer encontre oficial de les lloretenques que havien de jugar el passat cap de setmana, però no ho van fer a causa de l'aturada de competicions amb motiu de l'1 d'octubre.
És el mateix cas que el club vòlei Lloret, que jugarà el seu primer partit de Lliga aquest diumenge a partir de la 1 de la tarda a la pista del Granollers. Les lloretenques volen iniciar la temporada oficial amb bon peu després de l'ascens del curs anterior.
I ja seguim amb atletisme. José Luis Blanco participarà aquest diumenge en els 5 quilòmetres d'Eivissa.
El corredor de la Sansi ja va participar l'any passat en aquesta prova, assolint el tercer lloc. Blanco arriba a la cita després de proclamar-se campió de la 7a milla de Balaguer.
Més esdeveniments esportius. Aquest divendres i dissabte es du a terme al Papalús un torneig de pits en pat. Hi participaran 40 persones vingudes sobretot de França, Holanda i Anglaterra. El torneig l'organitza el Golf Lloret Pit en Pats. Pits en Pat, volem dir. En divendres és el dia dels entrenaments i l'endemà dissabte es fa el torneig i el lliurament de premis.
Es tracta d'un esport similar al golf, però que juga en dimensions més reduïdes. D'aquesta manera, el temps d'una partida és menor perquè hi ha menys distància entre els forats. Ho explica una de les organitzadores de l'esdeveniment, Ariadna Pallàs.
Van des dels 40 als 120 metres. És com si diguéssim un camp de golf fet en petit perquè el circuit doncs, duria unes 2 hores per jugar en comptes de les 4 o 5 hores que pot arribar a durar una partida en un camp de golf. Per exemple, jugues amb menys pals, no necessites tantes distàncies diferents, per tant, no necessites tants pals diferents. Els greens, que és d'aquesta zona de gespa tan delicada que hi ha sempre al voltant del forat i de la bandera, també són més petits, no? Llavors és un recorregut més ràpid. Però la puntuació és la mateixa.
El torneig es juga en parelles i hi haurà premis pels primers classificats. En total es repartiran vals amb material esportiu per valor de més de 1.000 euros.
Segons Ariadna Pallàs, els practicants del pitch en pat tenen una edat mitjana d'entre 35 i 55 anys i no té una acollida estable entre els més joves.
És un esport que té una fase complicada amb la gent jove, perquè sí que comencen nens, però com molts esports passa, el que fan 18 anys es mouen cap a altres interessos. És un esport que pot jugar gent de totes les edats i de tots els nivells. I això és el que fa que hi hagi aquesta variant d'edat que potser fins als 35 no dic més o menys, eh? Fins als 35 no tornes una altra vegada a jugar o agafar-li la pràctica.
Enguany, el Golf Lloret Pits en Pat ha organitzat 24 torneigs. Des de l'entitat, juntament amb l'Associació Catalana i la Federació, tenen l'objectiu de comptar amb més presència dins del panorama esportiu a Catalunya, que és on hi ha més seguidors de tot l'estat.
A més, destaquen que no és un esport d'èlit i que tothom hi pot jugar. El Pits en Pat va néixer durant la primera meitat del segle XX a Irlanda i és una pràctica molt estesa arreu d'Europa.
8:33. I com sempre fem, ens interessem per la previsió del temps. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest divendres amb alguns intervals de núvols bastant trencats. Com ha anat passant en dies anteriors, els núvols més espessos es concentren a primeres hores en sectors de la Catalunya central. Avui, però, cal esperar que els núvols augmentin també a prop de mar, sobretot a les comarques centrals, però també al sud de la Costa Brava segurament tindrem moltes estones amb el cel mig ennuvolat o bastant tapat. Tot i així, és difícil que arribi a ploure al voltant de Lloret. En tot cas, de cara al vespre hi haurà la possibilitat d'algun ruixat en comarques o bé de la Catalunya central o en comarques costaneres però més centrals, al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona o sectors com el Vallès o potser com a molt el Maresme. En tot cas, aquestes precipitacions també seran escasses i el que esperem per demà és que el dia encara comenci amb bastants núvols però que a poc el cel es vagi destapant i que bona part d'aquest dissabte sigui predominat pel sol a la selva marítima. També diumenge el sol predominarà i, de fet, atenció perquè sembla que l'anticicló s'instal·la a partir d'aquest moment i això podria fer que a llarg termini, durant bona part de la setmana que ve, el temps fos estable i molt estancat, amb predomini del sol i amb ben poques novetats. Pel que fa a les temperatures, canvia a la baixa claríssim aquestes pròximes hores. Avui ja ho començarem a notar. Avui no farà tanta calor com ahir, un parell o 3 de graus menys ben bé al migdia, i de cara a demà i diumenge s'accentuarà més aquest retorn a la tardor, amb una baixada que arribarà a ser de 4 o 5 graus respecte als valors d'ahir al migdia i també els d'avui a primera hora. També destaquem el vent, que s'arribarà a deixar sentir aquestes últimes hores d'avui i les primeres de demà, moderat, d'entre tramuntana i gregal. Després perdrà força, però deixarà una mar de fons important en l'inici del cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. La temperatura ara mateix 17 graus amb un 95% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un repàs als diferents diaris. Comencem per El Punt, a la seva edició nacional, que titula Pugna pel ple de l'1 d'octubre. El Sabadell, a Alacant. Aznar exigeix a Rajoy mà de ferro o que se'n vagi. Colau proposa un diàleg amb l'ajut de la Comissió Europea. I els Mossos van tancar 600 locals electorals diumenge. A l'edició gironina del mateix rotatiu es titula La Cambra de Comerç plega de la Fundació Princesa de Girona. Defensant els drets humans, Shop Out obre celebrant 10 anys. Ferran Joan Miquel estrena temporada alta. Figueres paga 242.000 euros per un solar i se'ls queda mig segle produint electricitat. I per la seva part, el diari de Girona, el Banc Sabadell marxa a Alacant pel temor de la secessió. Trenquen els vidres i roben en una vintena de vehicles aparcats prop dels maristes. La província de Girona, marcada per un setembre fred i plujós. L'Ajuntament de Girona poda els arbres de la Devesa abans de les fires de Sant Narcís per evitar riscos. A Olot, les obres arriben al mig del firal i tanquen pel trànsit. I el Nobel de Literatura premia força emocional Disguro. Per últim, en esports, entrevista al director esportiu del Girona Futbol Club, Quique Cárcel, que diu el Girona ha competit bé, és una llàstima no tenir algun punt més.
Encara més titulars de la jornada són els següents. El País ofereix en primera plana doble cop a la independència. El Periódico ofereix Salta la banca. La Razón, Catalèxit, la marxa dels bancs obre una fugida massiva d'empreses. El diari Ara, CaixaBank i Sabadell traslladen la seva seu fora de Catalunya. El diari ABC, en el mateix sentit, CaixaBank i el Sabadell treuen les seves seus de Catalunya. El Mundo, el govern facilitarà la sortida exprés d'empreses catalanes i La Vanguardia, gairebé calcat, CaixaBank i Sabadell traslladen les seves seus pel temor de la TUI.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. El Tribunal Constitucional suspèn el ple del Parlament de dilluns. El Tribunal admet un recurs d'empara del Partit Socialista que assenyala que si es fa el ple es violarien els drets dels diputats i es produiria un trencament de la Constitució. D'altra banda, el Banc Sabadell canvia de seu per la incertesa política i es trasllada a Alacant.
Ho ha decidit després d'una reunió del Consell d'Administració amb el trasllat que serà efectiu aquest divendres. L'entitat vol frenar la caiguda de la borsa i garantir la seguretat jurídica davant del Banc Central Europeu.
Catalunya Sí que es Pot demana que Puigdemont comparegui dilluns per explicar les conseqüències de l'1 d'octubre.
El grup demana una reunió urgent de la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus per aquest divendres amb una nova compareixença del president de la Generalitat.
Càrrecs intermedis de la Policia Nacional demanen perdó per les càrregues de l'1 d'octubre.
fan en una carta, una desena d'agents tenen dures paraules cap a la mala planificació de l'operatiu i també cap a la direcció dels Mossos d'Esquadra.
Santi Vila demana donar una última oportunitat al diàleg abans d'una declaració unilateral d'independència.
El conseller d'Empresa i Coneixement proposa que tant la Generalitat com l'Estat es comprometin per un temps a no prendre noves decisions unilaterals.
I els observadors diuen que en el referèndum no es van complir els estàndards.
El cap de la vintena d'observadors internacionals, Dan Evers, ha reconegut que res va ser normal l'1 d'octubre i per això no es van poder complir els estàndards convencionals d'un referèndum.
Els diaris parlen de Lloret.
I com hem dit abans, el Club Hoquei Lloret debuta aquest cap de setmana a l'Hoquei Lliga i d'això se'n fan ressò dos diaris. En el suplement del diari El Punt, l'esportiu, a la pàgina, concretament pàgina 23, titula el Lloret i el Girona conscients del seu potencial. El Lloret Vilaesportiva i el Citylif Girona són conscients del seu potencial i que aquesta temporada l'Hoquei Lliga tornaran a lluitar per la permanència. És una notícia que també es repeteix a la pàgina 40 del diari de Girona, que diu el Lloret comença pensant a mantenir la categoria i i s'indiquen paraules de l'entrenador del Club Hoquei Lloret, Manel Barceló, que diu la nostra filosofia de joc serà la mateixa, ens costa marcar gols i haurem de defensar bé per tenir opcions.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Lloret Natur. Un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme. Tots els dissabtes de setembre, descobreix la fauna i la flora submarines de Lloret, practicant snorkel. Els divendres i dissabtes de setembre i octubre, descobreix el patrimoni natural i cultural de Lloret, practicant la marxa nòrdica. Tots els dissabtes d'octubre, tallers per descobrir el mar i el bosc amb una gimcana de pistes o cursa d'orientació. Reserves a l'oficina de turisme Avinguda de les Alegries 3. Informació al 972 36 57 88. Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
18 minuts per arribar a les 9 del matí. Seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora. La biblioteca segueix la commemoració de l'any Bertrana. Avui, 6 d'octubre, amb la presència del crític Josep Pujol, que oferirà la xerrada Josafat, la vigència del monstre. Començarà a les 7 de la tarda. Escoltem Maria Àngels Vázquez, de la biblioteca.
Aquest any se celebra l'any Bertrana. Llavors, des de la Generalitat s'estan fent ple d'activitats i la biblioteca s'hi ha volgut adherir perquè és un clàssic de la literatura catalana i ens semblava que recuperar aquesta figura a vegades valia la pena. Hem fet moltes activitats, moltes no, diferents activitats. Una va ser a finals d'agost, que va venir la Olga Sarkós i en Miquel Martín i van donar pautes per llegir amb Prudència Bertrana. L'altra són dues petites exposicions que són de la Generalitat que tenim a la biblioteca. Una de Prudència Bertrana, que es titula L'ideari bàrbar i l'altra de l'Aurora Bertrana, que es titula El virus de l'aventura. El Club de Lectura ha llegit Josafat i avui, a banda del comentari de Josafat, ve un crític literari que farà una xerrada que porta el títol Josafat, la vigència del monstre. Amb això, doncs, la biblioteca ha fet, diguem-ne, la seva aportació en aquesta celebració de l'any Bertrana.
També aquest divendres es presenta el nou club de lectura Liceu VIP amb una visita guiada al Gran Teatre del Liceu a Barcelona. Es fa durant el dia d'avui. També en parla Maria Àngels Vázquez.
Això és una iniciativa que vam començar l'any passat amb el Liceu i les biblioteques de la Generalitat. L'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. El Liceu VIP el que intenta és apropar el lector diferents obres clàssiques a través de les òperes que estan relacionades amb aquestes obres. Llavors, des de la biblioteca n'hem triat tres, llegirem els romans de Tristany i Isolda, Romeu i Julieta i Manon Lescaut.
I no ens movem d'aquest equipament. Aquest dissabte arrenca a la biblioteca la temporada de tardor del Racó dels Contes. La formen 11 propostes d'octubre a desembre, amb sessions de contacontes per nens a partir de 3 anys. Solen quedar sempre plenes i es donen a terme cada dissabte a partir de 12:45 del migdia a la sala infantil.
La primera proposta porta per títol Contes dibuixats. Va a càrrec d'Anna Ubiols i Subi. És un espectacle basat en contes originals d'aquest tàndem, en què l'Anna va explicant la història mentre en Subi la va dibuixant en directe.
Tenim la narradora dels contes dibuixats al telèfon, és Anna Ubiols. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Com serà la sessió de contacontes d'aquest dissabte?
Bé, serà una sessió una mica especial, perquè en Subi i jo, doncs, això, a part d'explicar-los, fem els contes, no? En Subi l'il·lustrador i jo soc autora, i per tant hi ha aquests dos components que la història es va narrar mentre es va explicant per una banda i es va dibuixant per l'altra. I llavors és això, aquest punt especial, perquè es va construint en directe i això, no? Que és un format gran i que, per tant, és molt visual i allà on no arriba la paraula, arriba la imatge.
Com dius, en Subi amb els dibuixos, tu amb la veu. Quines històries narrareu?
Explicarem dos clàssics nostres, perquè són alguns dels contes antics que ja tenim fa temps. I un serà Els colors de l'Àfrica i l'altre en Quimet i la Martina, que això, els protagonistes són animals i que tant una història com l'altra doncs agraden molt i nosaltres tenim molta passió a l'hora d'explicar-los i de dibuixar-los.
Es pot explicar de què van aquestes històries?
En Quimet i la Martina és una història d'amor entre el que fem un amor impossible però que al final no acaba sent, entre un ratolí i una girafa, i Els colors de l'Àfrica és un viatge que fa un elefant amb un globus per descobrir món, no? Perquè la selva on viu se li ha quedat petita.
Mm-hmm. I, com dius, es van exposant dibuixos que són grans i fan el conte més visual, no?
Sí, és a dir, que a mesura que jo els vaig explicant, en Subi, com que en aquest cas és un format gran, perquè portem uns biombos amb una mena de plafons així, bueno, que són amb papers de gran format, doncs en aquest cas en Subi pinta amb pinzells i pintura directament, sense llapis, és a dir, que directament fa dibuixos a gran format, al mateix ritme que es va construint, que es va narrant la història, és a dir, es va en paral·lel, mentre jo explico ell va fent imatges. Llavors, com que és així de gran format, doncs són tres plafons, és una estructura amb tres plafons, i per tant farà tres imatges dels dos contes, dos de segurament de l'Àfrica i un d'en Quimet i la Martina.
Mm-hmm. Aquests dibuixos, entenem que només els pinta en Subi o té la participació del públic?
No, en aquest cas només ho farà el Subi, és a dir, que jo explicaré, en Subi dibuixarà i els nanos, les famílies estaran doncs, més en plan passiu, tot i que de vegades també fem activitats o tallers més participatius, que hi ha una part que nosaltres doncs expliquem i dibuixem i llavors els nens doncs participen també en el taller que plantegem, però en aquest cas és per incentivar també una mica el gust per la lectura, que ens fem temporada doncs de les sessions de contes a la biblioteca i doncs això, amb ganes de posar també això, doncs el petit granet de sorra perquè tinguin ganes de tornar a escoltar contes i a crear l'hàbit lector des de la biblioteca i des de les famílies, des de casa, no?, també.
Aquestes històries, per quines edats estan pensades?
De fet, a mi em costa una mica posar això, no?, edats pels contes, perquè penso que els contes, doncs, no tenen edats, no?, però bàsicament pensem en un públic familiar i sí que potser és recomanable, doncs, a partir de nens de 3-4 anys, en el sentit de que ja tenen una capacitat més d'escolta, no? Perquè nens més petits sí que és veritat que hi ha el component visual i que per tant ajuda molt, però clar, també la seva capacitat d'atenció és més petitona, no? Però també sempre hi ha l'opció d'escoltar un conte i llavors sense problemes marxar i els més grandets doncs quedar-se tota la sessió sencera.
En la resta de sessions que heu dut a terme, quina sol ser la resposta del públic, dels més petits, dels nens?
En principi estem molt contents, no? Perquè tot i que això, a vegades les sessions sí que canvien els contes, però sempre t'emporta sorpreses, no? Perquè sempre arriben d'una manera diferent. Són contes que fa molts anys que estan publicats, de fet que estan editats, fins i tot ara que estan plantejant de reeditar de nou tant un com l'altre.
i és molt gratificant veure com arriba amb els nens, perquè són contes que sempre t'aporten coses noves, no? Coses que tu no havies pensat i encara després dels anys et fan veure perspectives o mirades que enriqueixen la història i que tu no hi havies pensat, i en canvi la mirada de l'infant doncs sí que se n'adona, no? I per tant són històries que veiem que no caduquen mai, que són sempre vàlides, que arriben realment, i és bonic veure el retorn d'aquestes històries, no, també?
Allò que diuen de que la ment dels nens és prodigiosa, no?
Sí, en aquest sentit és molt enriquidora. També els nens són... Bueno, també és una part molt crítica, és a dir, suposo que també ha sigut l'experiència, no?, el anar explicant les històries, que fa que tu també vagis veient quines funcionen i quines no, no? Perquè... hi ha contes que crees i penses que funcionaran molt bé i després la resposta dels nens no és la que t'esperaves, i també passa al revés, no? Llavors són els millors crítics en aquest sentit, no? També perquè quan una cosa agrada són molt agraïts, però quan una cosa no agrada, doncs no, ells també t'ho fan arribar, també t'ho expressen, no? I és aquesta autenticitat, no? De realment que expressen allò que senten i allò que, com els hi arriben les coses, no? I això... també, bueno, també és clar, aquest contacte tan directe dels receptors, no?, que escrivim en el fons i dibuixem pels nens, doncs són els millors crítics i veus la resposta molt directa quan hi poses en escena, no? És com molt clar llavors si el conte realment arriba o no, o si hi ha alguna cosa que trontolla i no acaba d'anar del tot fina, no?
Doncs, Anna, esperem que vagi tot molt bé. Per cert, és la primera vegada que veniu a Lloret?
A Lloret de Mar havíem vingut fa anys, ara feia temps que no veníem a la biblioteca, havíem vingut i ens havien convidat. Bueno, ara no ho recordo si era... Em sembla que sí que havíem vingut, però fa anys, i ara realment teníem ganes de tornar perquè sí que feia temps que no veníem.
Doncs insisteixo, que sigui tot un èxit la jornada, la sessió al Racó dels Contes, i moltíssimes gràcies per explicar-ho a la ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 51 minuts, seguim amb més qüestions. El barri dels Pescadors celebra aquest diumenge a partir de les 2 de la tarda el seu tradicional dinar de germanor. Tots els membres de la zona estan cridats a aquest àpat, en què podran comptar amb la presència de familiars i amics.
El preu del menú és de 14 euros. Tot plegat, es tracta d'una jornada de celebració que fa 29 anys que se celebra. Es va organitzar per primera vegada motiu de la celebració dels 25 anys del barri.
Parlem d'aquest dinar de germanor amb el president de l'Associació de Veïns del barri dels Pescadors, Pere Calventus, bon dia.
Bon dia.
Fer un dinar de germanor, la 29a edició d'aquest dinar de germanor, per què el feu?
Doncs vam començar a fer-ho quan vam fer el 25 aniversari del barri. I aleshores, bueno, és un sistema més de trobar-nos a tots els veïns, que normalment doncs, tothom té la seva feina, i aquell dia pues, ens ajuntem i fem una xerrada. A part, però és l'excusa.
A quina hora començarà aquest dinar?
Doncs contem que les dues. Això és, fem un menú que és una fideuada de començament, després una botifarra i pollastre amb mongetes, després fem gelat de postres, copa de cava i pastís, begudes, aigua, vi gaseosa i després un cafè i unes gotetes, qui vulgui, qui prengui alcohol.
Déu-n'hi-do. Quin tipus de públic pot participar en aquest dinar de germanor?
El dinar de germanor és un dinar que, així com la sardinada, per exemple, és obert a tothom que vulgui venir, doncs això és tancat a la gent del barri. Ara, la gent del barri pot portar doncs, des de familiars fins a amics. Vull dir, no és que siguem, diem, no, només la gent del barri, no. Si un vol venir, una persona del barri vol venir amb un parent o amb un amic i el vol portar doncs, perquè coneix això, cap problema. Però és tancat, diríem, al veïnatge.
Uh-huh. Després de 29 anys, quina acollida té aquest dinar? Acostumeu a reunir molta gent?
Bueno, sí, 80, 60, 80, solen estar sempre. El problema sempre és doncs, que el barri és un barri doncs, que és un barri que es fa gran. Aleshores, què passa? La nova gent que s'integra al barri, que normalment doncs, solen ser doncs, llogaters i tal, aquests els hi costa més integrar-se. Però, bueno, intentem mantenir-ho de moment doncs, viu.
Aquest dinar, en quin lloc del barri el feu?
a la plaça del central, diríem. Nosaltres tenim tres placetes. Una és petitona, que és la que està dalt de tot, l'altra és la central, que és la més gran, i després tenim una altra que està entremig de les dues, que és la on fem la sardinada habitualment, que seria la primera que trobaries pujant de la carretera. Aquesta seria la segona plaça, la gran.
Uh-huh. I les persones que has dit que hi podien participar, si volen participar d'aquest dinar de germanor, què és el que han de fer?
Doncs tota la gent del barri ho sap perquè els hi hem passat, doncs, a cada un d'ells els hi hem dit personalment. Però, a pesar de tot, és l'únic que han de fer, doncs, és venir aquí, apuntar-se i pagar els 12 euros que cobrem del dinar, perquè és pagant, eh? Nosaltres no som una associació que tingui diners amb disponibilitat. No tenim medis d'ingressos. Aleshores, s'apunten, paguen i ja està.
Li pregunto ara per al barri. Com ha canviat al llarg dels anys el barri dels pescadors?
Ha canviat moltíssim. Jo recordo fa molts anys enrere que hi havia xarxes i fins i tot, i era tot de terra, i doncs a poc a poc doncs, s'ha anat arreglant. I és, la veritat és que és un barri tranquil, bé, vull dir, és un barri que està dintre de Lloret, però en canvi a vegades dona la sensació de que no tens aquells turistes que t'envolten a la Riera o al passeig o tal, és un barri molt tranquil.
Ens deia abans que el barri es fa gran, per tant és important mantenir aquest tipus de tradicions, no?, com el dinar de germanor.
Sí, bueno, en tenim diverses durant tot l'any, com ja ho sabeu, que són doncs, des de la sardinada fins a la rosada, el menjar de germanor, i els Reis, Sant Joan, amb els nanos, etc. O sigui, costa, s'ha de fer, s'ha de mantenir, intentar mantenir tot això, perquè el dia que es perdi doncs, es quedarem doncs, sense un barri, sense personalitat, com altres que hi ha a Lloret.
Doncs Pere Calventos, president de l'Associació de Veïns del Barri dels Pescadors. Esperem que la jornada vagi molt bé, que gaudiu d'aquest dinar de germanor i moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Gràcies a vosaltres.
I posem el punt final amb diverses qüestions més. 6 visites guiades gratuïtes a Lloret aquest cap de setmana amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Enguany s'incorporen dos equipaments, són Can Font i el Turó Rodó. Aquest últim es va inaugurar el passat mes de juny i servirà per conèixer de primera mà com vivien els ibars. Segons la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Ana Fuentes, són dues visites atractives i singulars.
Són molt diferents, eh? Can Font és una casa d'indianos, és l'única casa pública d'indianos que hi ha a Catalunya, i és una casa que queda molt bé. El que passa és que el límit de persones és petit, eh? La càrrega de persones és molt petita, i llavors sí que aquí sí que farem una reserva prèvia per ordre de la gent que s'apunti, només poden entrar 15 persones. Al Turó Rodó podem ser més flexibles perquè al ser a l'aire lliure no hi ha tant problema. Llavors no s'aconsella que sigui massificada, però podem ser més flexibles a l'hora d'admetre la gent.
Les places són limitades. Es recomana reservar entrada al Museu del Mar o al telèfon 972 36 44 54, també al web patrimoni.lloret.cat. I plats tradicionals i d'altres més sofisticats amb el peix i el marisc com a protagonistes acompanyats de gastronomia de proximitat i temporada. Aquesta és l'oferta que es podrà trobar a la 15a edició de les Jornades del Peix de l'Art de Lloret. Han començat aquesta setmana i s'allarguen tot el mes d'octubre amb una vintena d'establiments participants. Com sempre, els menús van destinats a tot tipus de públic i els preus oscil·len entre els 25 i els 80 euros. Josep Franc, gerent de l'Associació de Bars i Restaurants, exposa alguns dels plats que es podran trobar als diferents establiments participants.
Del bocat amb llamàntol i perles de gin tònic, raviolis de xangurro, rovells de garotes i crema de boletos, medalló de rap amb bolets variats de temporada i cloïsses, cabra de mar amb cargols, bisque de llamàntol amb els seus medallons i cruixent de corall, platillo de peix de l'art, espardenyes, mongetes i bolets de temporada, simitomba de gallineta de Costa de Lloret, calamar de potera amb papada i carbassa.
I d'altra banda, la 21a edició del Festival Montfoto de fotografia de natura i muntanya comença aquest divendres a Lloret i ho fa amb tota una sèrie de novetats. Una de les més destacades és la ruta de sotagots. Els establiments que hi tindran aquests sotagots són Calabanys, Pedapà, la Terrassa d'Alvella, Gerris Bar, el Romaní, Bodegues a Xarxa i el Bar Cafeteria Teatre. Paco Membrives, responsable del Montfoto, explica la paleta de colors que us pot observar a les imatges.
L'exposició és curiosa perquè el que ha fet el Niall Denby, que és un fotògraf, un gran fotògraf de fotografia, el que fa sempre és
aplica doncs, conceptes pedagògics. En aquest cas, el transepte és una eina que es fa servir en ecologia per determinar els colors de l'entorn natural. Ell el que ha fet és aplicar-lo en aquestes paletes per tenir un criteri més artístic i que la gent doncs, perdi una mica de temps buscant els colors dintre de la pròpia imatge.
La 21a edició del festival compta amb 13.000 imatges arribades de 65 països. I d'aquesta manera arribem al punt final del Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres. Que tinguin un bon cap de setmana. Recordin que la informació continua cada hora en punt aquí a Nova Ràdio Lloret. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Moisès García.
Bon Dia, Bona Hora.